l'ofici de viure alta sensibilitat a la feina. La Meritxell García Roig, coach, escriptora, amiga del programa, ha publicat un llibre sobre les PAS, les persones altament sensibles, col·lectiu del qual ella en forma part. No és pas un tret infreqüent, com hem dit altres vegades, a l'ofici de viure, ni molt menys. L'alta sensibilitat és un tret de la personalitat del 30% de la població mundial, 2 milions de persones, 3 de cada 10 som PAS. És a dir, que tant si ho som com si no ho som nosaltres, vivim envoltats de PAS, de les persones altament sensibles, que n'hem parlat altres vegades en aquest ofici de viure de Catalunya Ràdio, però avui ens fixem en un entorn determinat, l'entorn laboral, el de la feina. La major part de les PAS, diu la Meritxell, ens passem la vida sentint-nos gent estranya, pensant que no encaixem en un món que sembla que no estigui fet per nosaltres. Però no som estranys, només som neuroatípics. La doctora Elaine Aron va descobrir el tret de l'alta sensibilitat a finals de la dècada dels 90 i el va desenvolupar. D'aleshores ençà, el cervell de les PAS s'ha investigat molt, però la mateixa doctora Aron indica que són molt pocs els PAS que se senten realment bé a la feina. Per què? Doncs perquè en molts contextos laborals es veu la sensibilitat com una dimensió passiva i poc útil per a una organització. I no hauria de ser així. La psicòloga Valèria Sabater, que ha estudiat a fons aquest tret de personalitat, ens diu que precisament l'alta sensibilitat és una eina valuosa per percebre i anticipar nous mercats. Les persones d'alta sensibilitat són capaces d'empatitzar molt més amb el client per saber què necessita. Tot això deixant de banda la creativitat que són capaces aquestes persones altament sensibles de desenvolupar i aportar també com a valor a la feina. Avui en parlem a l'ofici de viure alta sensibilitat a la feina.
L'ofici de viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Hola, me llamo Teresa Nandín y soy la presidenta de la Asociación Catalana de Personas con Alta Sensibilidad, ACPAS. Estudios en diferentes disciplinas han demostrado que existe una gran variedad de individuos por lo que respecta a su sensibilidad al entorno más inmediato. Entonces, hay un tipo de personas muy permeables a sus circunstancias, a de su alrededor, que filtran muchos matices de todo tipo, ya sean físicos, emocionales, cognitivos. Son súper observadoras, se ven más afectadas por los cambios de su entorno y su respuesta emocional es más intensa. Es lo que solemos llamar personas con alta sensibilidad. En el otro lado de la escala, ¿qué vamos a encontrar? Pues personas que a lo mejor no se ven tan impactadas por las circunstancias de su entorno, pero que tampoco van a estar tan conectadas con todo lo que ocurre a su alrededor. El liderazgo que ejerce cada uno de estos dos tipos de persona suele ser bastante diferente. Entonces, frente al liderazgo más tradicional, en Occidente, más basado en la competitividad o la productividad, el alto rendimiento, ¿qué es lo que puede aportar una persona altamente sensible a un entorno de trabajo? Bueno, por lo general, esta persona va a trabajar con más atención al detalle, con una visión más global, con mayor profundidad y, por lo general, más capacidad también para llegar a soluciones creativas. Lo bueno de esta variedad en cuanto a perfiles, ¿qué es? Bueno, que ambos en realidad se complementan y tienen capacidades diferentes, con lo cual sí que es importante que tanto en las grandes corporaciones como en los pequeños entornos laborales se intenten integrar personas con ambos perfiles, porque al final todos vamos a ganar, ¿no? Va a haber esta complementariedad de unos con los otros. Eso sí, para poder trabajar de esta manera, la persona con alta sensibilidad ha de cuidarse, practicar un estilo de vida determinado, porque tiene cierta tendencia a sobresaturarse con facilidad. En caso de que sea así, la verdad es que tiene un gran potencial un poco diferente que aportar a cualquier entorno laboral que acabará ganando teniéndola presente.
Avui a l'Ofici de Viure, alta sensibilitat a la feina, amb Meritxell García Roig, autora de La força de ser altament sensible. Meritxell, benvinguda.
Hola.
I enhorabona per la teva criatura literària, en aquest cas, i acabes de ser mare fa 2 mesos.
També, també moltes criatures per tot arreu, gràcies.
Gràcies també a la Clara Horti, cofundadora de l'Associació Catalana de Persones d'Alta Sensibilitat, coach, terapeuta creativa especialitzada en persones altament sensibles. Ben tornada, Clara, gràcies.
Gràcies.
Gràcies, Joan Candí, conseller de propietaris per crear entorns més humans a les seves empreses, consultor en sociocràcia, fundador d'Orígnia, projecte sense afany de lucre per acompanyar la consciència de l'espai. Benvingut.
Moltes gràcies.
Per ser amb nosaltres.
Encantat d'estar.
En Joan té un passat, bé, com tots, però tu el tens a les organitzacions, també.
Sí, sobretot he estat com 20 anys en multinacional i us puc parlar...
20 anys en multinacionals.
Llavors us puc parlar bastant des d'aquí, quan no coneixia aquest tret. I també us puc parlar de després, a posteriori, de tot com va anar i com ho vaig descobrir.
Ens agradaria començar parlant, serà molt interessant escoltar, evidentment, la teva experiència, però dels reptes i dels problemes en què es troba una persona altament sensible a la feina o dins una organització. Ens parlava la Teresa Nandín d'un dels trets, un dels reptes, un dels problemes, entre cometes, que pot trobar-se aquesta persona és la sobresaturació, per exemple. N'hi ha d'altres també. Com ho veieu?
Bueno, totalment, no? Al final, el nivell d'estrès que pot assolir una persona altament sensible, tenim un llindar, no?, que potser, si passem molt de temps sobrepassant-lo, d'alguna forma doncs, podem arribar a un lloc doncs, no desitjat, no? En el meu cas particular, doncs, a mi em van diagnosticar fibromialgia i fatiga crònica amb 40 anys, amb la qual aquí va ser com un traspiés total i que vaig haver de reinventar la meva vida professional des de zero. Amb la qual cosa, doncs sí, la sobresaturació durant molt de temps amb una persona altament sensible podria ser que portés a un lloc doncs que després té difícil retorn.
I bé, vas reinventar i com és ara el teu camí?
Bueno, ara ja fa com 5 anys, no?, que vaig deixar com el món de la multinacional tradicional, no?, com deia la Teresa Nandín. Ha sigut molt interessant, no?, que el lideratge occidental, com es defineix. I durant 5 anys doncs, he estat provant com moltes coses, des del coaching, des de l'astrologia, des del dissenyador de webs i moltes altres coses. I ara, d'alguna forma, he trobat com un camí, no?, de poder acompanyar líders d'organitzacions amb una mirada més àmplia, sobretot doncs, més humana, no?, de poder equilibrar el que és la rentabilitat versus el cuidar de les persones i amb un paper potser més de conseller, d'assessor, d'escoltar, no?, i de fer una mica de guia.
Sí, la Clara també acompanya persones. Quins creus que són actualment els reptes, no? I també pel que vas veient a partir de la teva experiència i dels teus clients, els reptes i els problemes en què es troba una persona altament sensible a la feina.
Jo crec que els reptes es divideixen, o sigui, bàsicament la base del repte són dos, no? Està per una banda això, la tendència a la sobreestimulació i la saturació, i després per una altra banda tot el que prové de la permeabilitat que nosaltres tenim a l'entorn, no? Tot que això és, o sigui, per una banda és un repte i per una banda és bien, perquè tot el que és gestió del conflicte, relacions humanes i tal, en negatiu ens afecta, però per altra banda, quan nosaltres, per exemple, en un equip, aquesta permeabilitat de saber detectar les necessitats de tothom fa que, per exemple, si una persona és coordinador d'un equip, o tampoc no cal que sigui un equip, per exemple, jo tinc clients que igual, bueno, ells estan doncs, en un entorn de treball X, però s'afegeixen al sindicat i des d'allí doncs, ajuden a crear com un entorn diferent, no? Llavors, aquesta permeabilitat, per una banda, ens afecta i ens fa mal si hi ha conflicte, si hi ha mal ambient, però per altra banda, també dona, o sigui, és molt positiva quan ho posem al servei de les necessitats que nosaltres captem en un entorn de treball.
Això partint de la base que la persona sàpiga que és PAS, que és persona altament sensible. Ara, sí. Ja gràcies també a la vostra tasca, a la de la Teresa Nandín, a la qual sentíem, també a la de l'associació, doncs hi ha molta divulgació d'aquest tret de personalitat. Insistim que no és cap mena de trastorn, sinó que és un tret de personalitat. Aleshores, clar, potser també hi ha moltes persones que han patit durant tots aquests anys a les seves organitzacions sense saber que eren PAS. no?
Absolutament. Totalment,
no? Sí. I quan parlo a vegades amb directores de recursos humans o departaments de persones, una de les preguntes que faig és quantes persones tens plorant ara mateix amb els serveis, els lavabos, no? Perquè,
absolutament. Seria com la pregunta bàsica.
És com una pregunta, sí, no? Com de presa de consciència de què està succeint aquí, no?
Però això és una cosa que se'n parla poc. Jo recordo, no? Jo també tinc un passat, no? Jo treballava en multinacionals i he treballat a diferents països, no? Estats Units, a França, no? Cada país també té un tarannà cultural i també hi ha coses, doncs, que es veuen bé o es veuen malament a nivell social i també a la feina. I recordo moltíssimes vegades estar plorant al lavabo o inclús sentir gent plorar. I això és una cosa que no es parla fent cafè, no? Hi ha persones que potser la crítica l'aprenem de manera més intensa, no? L'alta sensibilitat, com deia la companya, no? La Clara deia que aquesta personalitat té coses positives i té coses negatives. Una de les positives és captar aquests estímuls, ser capaços de connectar amb les persones, no? Donar una atenció al client potser boníssima perquè sentim aquesta empatia cap a l'altre. Però, per altra banda, això també ens afecta. I com gestionem això? Perquè potser en aquell moment no tenim els recursos, no? O els hem de cultivar d'alguna manera, que és el que ens va bé a nosaltres per lidiar amb l'entorn i ser capaços de processar això de manera que no ens faci mal. Però quan no en sabem, quan encara no sabem què és el que ens està passant, tenim una reacció emocional, tenim aquesta reactivitat que surt en forma de plor, en forma potser de ràbia, no? Però en la meva experiència, no sé vosaltres, però crec que el plor és la primera reacció primària. I com no està ben vist, quantes persones hem vist sentades a la seva cadira plorant tranquil·lament en el seu lloc de feina? Segurament cap, perquè com deia el company, el Joan, estan tots al lavabo i no ens donem compte que això realment existeix. I és molt important que les empreses comencin a entendre que independentment si som altament sensibles o no ho som, necessitem una gestió emocional, necessitem suport, perquè són persones, no? Business is never just business. Hi ha persones darrere i tots tenim sentiments que s'han de cuidar, que s'han de gestionar i hem de ser conscients de com les nostres paraules poden ferir un altre.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, alta sensibilitat a la feina, amb Meritxell García Roig, Clara Orti i Joan Candini. She said, hello, mister, please meet you.
Naroski. La sensibilitat és una riquesa, l'amo de la qual sempre vol compartir. She's not a daisy,
she's not a daisy. Ens explica la Meritxell al seu llibre que per considerar-nos pas hem de complir quatre característiques bàsiques: processament profund de la informació, sobreestimulació, percepció de les subtileses dels estímuls sensorials i reactivitat emocional i empatia. Recordem que tenim altres programes de l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio en què expliquem aquests trets en profunditat i que els podeu recuperar al nostre web, a catradio.cat, si voleu més informació bàsica sobre aquest tret de personalitat, sobre el qual, com dèiem, cada cop hi ha més divulgació. L'última aportació és aquest llibre de la Meritxell, publicat a Grijalbo, Descubre si lo eres y aprende de tu poder creativo. Pel que fa, tu mateixa ens parlaves de l'empatia, no? Aquesta empatia cada vegada ens pot semblar en primera persona, a les persones altament sensibles, excessiva. Aquesta facilitat de posar-nos en la pell de l'altre. Ens pots, tu en el teu llibre dones recursos. Ens en pots apuntar, sí, algun per començar?
Doncs mira, a mi sempre m'agrada començar per l'autoempatia, que és una cosa que oblidem i que és una miqueta desconeguda. I em refereixo a autoempatia, és aquesta referència interna, de ser capaços de saber que el que estem sentint és correcte, de validar els nostres sentiments, d'estar en contacte amb el que pensem, de realment estem molt acostumats a tenir aquesta empatia cap enfora, que a vegades doncs, ens fa mal perquè no som capaços de gestionar tot això que rebem. Però l'empatia en balanç és aquesta empatia que primer comença amb una empatia interna cap a nosaltres mateixos i que som capaços d'empatitzar amb els altres sense que això ens faci mal, no? O d'alguna manera apartem les nostres necessitats per cobrir les d'uns altres. Llavors, per mi és molt important a nivell de també de fer descobrir el que sentim i de fer descobrir aquesta sensibilitat que tenim a les altres persones, poder comunicar-nos des de la comunicació no violenta, des de poder comunicar necessitats i sentiments, perquè moltes vegades ens anem cap a un tren una miqueta perillós, que és intentar culpar els altres, no? Que els altres són els que tenen la responsabilitat de no fer-nos sentir de certa manera, i també hem de responsabilitzar-nos, que és una cosa que a vegades ens costa, de el que sentim és cosa nostra, no?
Clar, en molts moments això ens porta a la feina o a les organitzacions a callar, no? Sí. Suposo que també ho veieu, en Joan somriu.
Sí, perquè jo estic molts anys callat. Llavors sí que volia fer un matís, perquè parlem de sensibilitat, però sobretot no, la traducció de l'anglès venim més de sensitivitat, amb la qual cosa no, el nostre sistema nerviós capta més informació, i volia fer una llança, no, perquè no som de cutafluix, o sigui, no som de cutafluix,
no
ens hem d'agafar allò
de... No, de fet, tenim una fortalesa bastant interessant, un cop. No? Perquè realment tot el que captem de l'exterior i ens arriba i tal, vull dir, processar tot això requereix una feinada i després poder renéixer, no?
Saps què passa? Que jo crec que a nivell social a vegades posem en el mateix sac la vulnerabilitat amb la debilitat. I aquí és on separem, no? M'agrada molt que hagis dit això del cutofluix, perquè a vegades no, dius, soc altament sensible, i tothom pensa que anem a posar-los, no, dintre d'una capseta, sí? Una capseta de cristall que se'ns trenquen. No és això, no? Perquè també, com dic en el meu llibre, no? És aquesta força que et dona la sensibilitat de captar, de connectar amb una altra persona i de connectar amb tu mateix, no? I que a vegades, potser perquè ens afecta molt l'entorn, estem molt abocats cap enfora i també hem fet aquest exercici cap a dintre. No?
Totalment.
Joan, digues que t'hem interromput.
Sí, no, però està genial, eh? Vull dir que el tema és, ofereixo, no? A part de l'autoempatia, el tema de l'autoconeixement, d'alguna forma, no? Per saber com gestionar certs moments amb certes persones i no sentir-nos ni per sota, no? Que potser, bueno, depèn com ho haguem viscut, doncs ho hem viscut des de la feblesa, d'alguna manera, no? O la meva veu no té suficient valor per el que dirà el grup. Llavors això, no? Que dèiem, de que potser ens hem sentit separats, no? De la quotidianitat, d'alguna forma, de, doncs, a l'escola i també la feina, no? D'alguna forma, perquè tenen una forma de funcionar, doncs, potser diferent, no? Veus coses de dir, però en sèrio que s'estan plantejant això? Però si la solució és aquesta, però tu calles, no? Llavors, és com una lluita interna molt, molt gran.
Calles en part perquè la majoria de persones altament sensibles, Clara, són introvertides. No totes, però la majoria, eh?
Sí. A veure, calles per diverses raons. Jo crec que sí. Bueno, sí, la majoria són... Bueno, es creu fins ara, tot i que cada cop s'està investigant més, però fins ara sempre s'ha dit que el 70% de les parts són introvertides i el 30% són extrovertides. I clar, evidentment, això ja dona un component de que en un moment determinat, tots en tu... I també perquè hem estat aplacats al llarg de la vida. O sigui, jo crec que hi ha el component, no?, com d'introversió, de que és un tret que no s'ha conegut a la societat occidental. Ara ja és diferent, se li dona més validesa, se li està donant veu, però clar, ha estat aplacat, i aleshores, clar, les persones altament sensibles de certa edat, que a més tenen com certa experiència en l'entorn laboral, clar, si tu a la família, diguem-ne, t'han fet callar perquè no s'ha entès. A l'escola, igual, entres en l'entorn laboral. Jo també vinc d'un passat, bueno, on treballava en comunicació, festivals de cinema i tal, i em saturava sobremanera, no? Llavors, allí també havies de callar. Llavors, com a mecanisme de defensa, la persona altament sensible, clar, el que aprèn és que, bueno, com quan dic que algú no se'm sent o sembla que no sé què, i a més, clar, m'agobia aquesta reacció dels altres, doncs callo per por, no?, també, o per por, comoditat... Jo crec que és més aviat un mecanisme de defensa après a part de la introversió. Com ho veieu?
Sí, jo veig això, sí. No? El no entrar en conflicte, potser en el meu cas, i aquesta busca de l'harmonia amb el grup.
Totalment.
No? De trobar aquell punt d'equilibri, a vegades tan difícil.
Sí, d'alguna manera és com portar un escut. Clar, l'escut ens protegeix, però també ens separa. Llavors, és el primer recurs, diria jo, que les persones altament sensibles de manera instintiva posem. Doncs, si jo em tapo, si jo no sóc autèntic, si jo no m'exposo, estic protegit, estic salvat, no?
Sobreviuré.
Sí, sobreviuré, no? Llavors, hi ha com aquest instint de supervivència. Però, clar, aquest és el primer estadi, diguem-ne, d'una persona altament sensible, no? Jo el que proposo és, anem a buscar aquest camí que ens treu d'aquí, perquè... Està bé protegir-nos, però el que hem d'aprendre és a com gestionar això en el dia a dia sense deixar de ser nosaltres mateixos, sent autèntics. Si som capaços de comunicar el que ens passa, si som capaços de dir allò que ens passa pel cap, sense pensar que, encara que sigui absolutament diferent el que pensa tothom, aquesta és la gràcia, no? Aquesta és la gràcia de la creativitat, aportar idees que són diferents. I d'aquestes idees boges és d'on han sortit els invents, és d'on han sortit doncs coses noves que abans no es feien, no? Per tant, cultivar aquesta autoestima, cultivar aquesta força interna és important per poder deixar... això que surti, no? Que surtin aquestes idees, que surti l'autenticitat i no sentir-nos amenaçats per allò que passa fora de nosaltres.
La Meritxell escriu en el seu llibre que l'entorn té un gran impacte en la sensibilitat que duem de sèrie. Els ambients estressants, com els espais sorollosos, plens de gent amb males sensacions i tensió emocional, són dinamita per al nostre sistema nerviós sensible.
Clar, treballem en un cubicle gris, sense poder veure els companys. Quan tu estàs assegut, no veus a ningú, no? Et genera ja un sentit d'aïllament a nivell físic, no? De tothom, que és molt fort. És clar, és un altre ambient, també. A nivell cultural la gent no es toca, per exemple. O això de fer-se una abraçada a la feina, clar, això es pot considerar assetjament, o... És a dir,
sí?
Sí, és Ostres. A dir, segons quines coses, doncs no estan ben vistes a nivell social. Clar, però una persona altament sensible, amb un tarannà cultural més europeu, més de contacte, no? més de cos... Això sobta, perquè no? A lo millor estàs aquí amb la teva gent i li dius a un company de feina, escolta, necessito una abraçada, no? O anem a fer un cafè, no? O mira, necessito una miqueta de... No? Anem a riure, anem a... Clar, a nivell cultural hi ha coses que potser ja no pots demanar. Llavors això també fa que a lo millor recursos que tens tu desapareguin, perquè necessites una cosa que a nivell cultural no es dona.
Continuem parlant de la saturació en aquesta, de la qual ens parlava la Clara en organitzant, contribuint a organitzar festivals de cinema, no? M'ha semblat entendre.
Buah, sí. Sí.
Llavors,
m'ho passava molt malament.
Com t'ho feies tu? Evidentment no vull envair la teva intimitat, però només és per explicar, perquè potser algun oient, algun oient s'hi sentiran identificats i podran aprendre també a sortir-se'n una mica millor del que se n'estan sortint, no? Si veuen que de tant en tant es saturen amb ambients en què hi ha una addicció, jo diria així, a l'adrenalina. Per exemple,
sí,
ara que parlo en primera persona, a partir del que he viscut jo en l'ambient periodístic,
sí,
a les redaccions. Sembla com si estiguéssim tots enganxats a l'adrenalina, de la immediatesa, de les notícies urgents, etc.
Sí, sobretot els periodistes que es dediquen a l'actualitat, no?
Sí.
Que també... Aviam, jo en aquell moment me'n sortia com podia i no me'n sortia bé i per alguna raó ho vaig deixar. Però sí que et puc dir, o sigui, com jo ara ho gestionaria si estigués... O sigui, després del que he après, no? Jo en aquell moment, bueno, o sigui, ho explico molt ràpid, però a vegades en èpoques de festivals, que tu tenies un festival i igual et passaves aquella setmana treballant 14 i 15 hores al dia, doncs... Jo acabava els vespres molt malament, que a vegades acabava amb febre i tot, i no, era ingestionable per mi. Però, per exemple, una persona que treballa en una redacció, que jo també he estat en alguna ràdio municipal i tal, doncs seria un aprenentatge de la persona, perquè a una persona altament sensible, i si és extrovertida, és que inclús és una feina que li pot agradar. Però... s'ha de tenir un autoconeixement molt gran de tu, quins límits tens, no? Què és el que et satura, el que no. Per exemple, tu entres, saps que entres a treballar, jo què sé, a les 8, a les 9, no? I tu saps més o menys quins seran els moments. Quan tu estàs en una redacció periodística, hi ha moments tope al llarg del matí i del dia que saps que són moments com de molta intensitat i després hi ha moments que baixa més, no? Doncs tu conèixer-te, saber fins on pots aguantar i aprofitar aquells moments del dia en què la intensitat de la feina baixa, doncs per tenir els propis recursos per dir, doncs mira, jo ara me'n vaig 5 minuts al lavabo, respiro, digereixo el que ha passat en aquesta estoneta de matí, no et donarà temps a relaxar-te exactament, però sí a fer un exercici de desaturació per a partir d'aquí, doncs, les dues hores següents, reprendre-les, fer un reset. O sigui,
aquestes pauses són imprescindibles, no?
Absolutament, absolutament. Sí. I una cosa que també a vegades oblidem és que sí que som els amos del nostre espai i del nostre temps, no? És a dir, tu a la feina tens una taula, no? O tens un espai en el que pots realment tenir recursos, tenir a lo millor...
Tu recomanes fer-nos un ostre en la mesura del possible.
Sí, en la mesura del possible, no? Hi haurà llocs que podrem tenir un despatx decorat i tenir plantes i de tot, no? Però... pot ser tenir simplement alguna cosa que visualment ens ajuda. Pot ser tenir una olor, una pedra, el que sigui que realment ens ajudi, perquè a vegades, el que diu la Clara és, a vegades sí que tenim aquests 5 minuts que podem desaparèixer i podem centrar-nos a vegades no els tenim. I hem d'aprendre a gestionar quan hi ha 5 minuts i quan no els hi ha, no? I llavors trobar recursos diferents, ja siguin al nostre espai o sortir d'aquest espai per anar a un altre, és important perquè ens ajudarà a regular durant el dia.
I no tindrem la sensació, com expliques en el teu llibre, que el lleó ens està perseguint constantment.
Sí, sí. Bueno, perquè al final el que intentem és sobreviure, no? Una mica és el que parlàvem abans i moltes vegades tenim aquesta sensació de que anem corrents perquè alguna cosa ens atraparà, no? Aquest lleó de l'estrès que ens persegueix.
Joan, alguna cosa més a afegir?
Bueno, sobretot el tema de baixar les revolucions de la ment, no? De, no, no podem anar a tope, no? Si parléssim d'un ordinador, el 100% de la CPU a sempre, aquí pues, al final pot ser que es cremi, no? Amb la qual hem de trobar aquells cicles, no? De pujar i baixar que siguin interessants. Per exemple, des de la sociocràcia es proposa generar uns cercles d'empatia, a part, no, dels cercles d'adrenalina, no, que és del treball del dia a dia, però tenir-ho planificat dintre de l'organització, uns cercles on ens reunim en grup i parlem de com estem. I, bueno, hi ha un facilitador, no, que d'alguna manera doncs, va acompanyant el grup per veure, no, i per aprofundir en allò que se sent. O sigui, generar espais per cuidar les persones, a dia d'avui, pas i no pas, ja seria algo imprescindible en totes les organitzacions.
A l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, avui estem parlant de les persones altament sensibles a la feina.
Charles Baudelaire. No menyspreïs la sensibilitat de ningú. La sensibilitat de cadascú és el seu geni.
Explica l'Associació Catalana de Persones d'Alta Sensibilitat, de la qual hem sentit la presidenta Teresa Nandín. Les persones amb alta sensibilitat apreciem i valorem els entorns laborals que propicien situacions d'intercanvi i comunicació amb altres persones, on la nostra feina ajuda unes altres a satisfer les seves necessitats, que ens permeten seguir aprenent o estudiant, que afavoreixen la cooperació més que no pas la competitivitat. Els entorns laborals on no tenen lloc injustícies, on podem desenvolupar la nostra creativitat, que produeixin bellesa, on desenvolupem una activitat que concorda amb els nostres valors personals, en els quals un observador o observadora no està revisant constantment la nostra activitat. Llocs silenciosos, tranquils, harmònics, que ens proporcionin estabilitat econòmica. Clar, llegint la llista al final, la pregunta és... Això existeix? O sigui, aquests llocs, sí, Clara...
Que ens truquin, no?
Exacte.
Que ens diguin on és, que...
Sí. Existeixen?
Bueno, sí, però és complicat. No, jo crec que és... Clar, bueno, clar, és que has llegit com l'ideal, no? Una cosa sí. Rere l'altra. Llavors, és clar, cadascú en la mida de les seves circumstàncies. O sigui, de les circumstàncies econòmiques, els estudis que té... Bueno, tot, no? Doncs veure una mica... el màxim que... I a més tampoc som totes les persones altament sensibles igualetes. Vull dir, és veure, clar, quants tics... Jo crec que el quid de la qüestió d'una persona altament sensible és que pugui estar més o menys bé. O sigui, que la feina no sigui com un motiu de patiment i que més o menys es pugui sentir realitzada. O sigui, d'aquí a l'arribar amb un superideal, doncs tampoc és... Vull dir, la vida real és la que és, no? I trobo que tampoc és necessari.
Sí, home, jo diria que realment l'important és que sigui on siguis. Jo crec que has de ser tu mateix, no?
Sí, totalment.
I això no depèn dels altres, això depèn de cadascú, perquè l'ideal de l'entorn no existeix a cap lloc, però hi ha un ideal intern que sí que depèn de nosaltres, eh? Nosaltres podem decidir com gestionem les coses, podem decidir quins recursos utilitzem, podem decidir què és el que va amb nosaltres i el que no, podem comunicar i dir, mira, això doncs, no m'agrada, això no em va bé, no? Hem de trobar una altra manera de fer-ho, podem expressar els nostres sentiments. És a dir, que hi hagi un entorn que no faciliti això, no vol dir que no sigui possible, perquè potser tu tens un cap al que no parla de sentiments. I no parlem obertament de com estressats estem en un projecte. Però nosaltres mateixos sí que podem posar això sobre la taula. I no necessitem una invitació per fer-ho. És a dir, hi ha una part que depèn de nosaltres. Jo crec que en aquesta part individual interna nostra sí que hem de buscar l'ideal. L'ideal de l'entorn... per desgràcia, no depèn de cadascun de nosaltres. A més, seria impossible poder fer tots els tics perquè en un entorn hi ha moltes persones i el que és ideal per mi pot ser no ser-ho per tu. I, per tant, trobar aquesta força interna i trobar aquests recursos per gestionar-ho de manera que siguem autèntics és el que jo crec que sí que pot ser ideal, no?
Sí, la idea no, és, d'alguna forma, poder trobar aquest equilibri en un entorn nutritiu. Llavors, cadascú, no, i això és molt interessant el que comentava la Clara, el fet de que sí que totes les parts compartim quatre trets de personalitat, no, els quatre punts, els quatre pilars, però cadascú som un univers sencer.
Sí.
Llavors, d'alguna manera, no, a partir de l'autoconeixement, potser a través de moltes eines, no, la meva és l'astrologia, ha portat com moltíssima informació per com poder gestionar o com, quins comportaments, no, es podrien donar en funció de la situació que em trobi.
I trobo que és molt important, no, en això que parlem, o sigui, és canviar l'atenció de l'adaptació a la integració, no? L'adaptació és una mica el que ens van ensenyar tota la vida de, bueno, existeix com aquest entorn laboral, existeix això, i tu estudies una cosa i fas una feina, però per adaptar-te a la societat, no? I ara estem vivint, no només l'espai, sinó en general, jo crec que un canvi de paradigma, no? De dir, vale, jo sóc això, o sigui, jo sóc aquest ésser autèntic amb aquestes capacitats, aquestes potencialitats, llavors, a partir d'aquí, com m'integro i jo aporto alguna cosa al món, no? I en aquest aportar i en aquesta integració, doncs existeix aquest autoconeixement, autocura, respectar-se un mateix. I no sempre s'assoleix l'ideal de també com respectar aquestes tres coses que he comentat, però bueno, sí que ens hi podem apropar, jo crec.
Sí, no, i a vegades entrem en un espai, no, de pensar que són els altres que ens fan coses, no, que els altres no ens respecten. No? A mi m'agrada molt una eina que comparteixo de Byron Katie, que es diu The Work, el trabajo, no, el treball, que ajuda a canviar aquesta perspectiva. No? Quantes vegades pensem el meu jefe, no, el meu cap, no em respecta, no? I hem de canviar aquesta mirada i preguntar-nos, i nosaltres? Respectem? Jo no respecto, potser, el meu cap, no? O en quant m'ha respectat? Perquè segur que hi ha alguns exemples, no? Per tant, la mirada que tenim sobre les coses és molt important, més que les coses en si, no?
Totalment.
Sí, a mi em ve com una paraula, no?, que m'estava vinguent tots moments, que és la corresponsabilitat, no?, d'alguna forma, o l'autoresponsabilitat de què puc arribar a gestionar, i l'altre seria com, bueno, com faig per trobar el meu propi lloc, no?, com vull estar en aquells entorns per poder estar adequadament a la feina.
Mm-hmm. Pàgina 216 de La fuerza de ser altamente sensible, escribió la Meritxell. En la época de la revolución industrial, las máquinas estaban en el punto de mira, ya que se pretendía impulsar la producción para una sociedad de consumo. El ser humano empezó a formar parte de cadenas de trabajo donde se le pedía un movimiento corporal repetitivo que formaba parte de ese engranaje. La creatividad no tenía lugar en esa cadena de montaje. Dius al cap d'unes línies. ¿Dónde queda la creativitat quan el sistema de vida se basa en lo material? I és clar, i parles també de la cultura de la qual hem begut i ens hem educat, en el sentit que les persones, dius, serioses no són creatives. Com encaixa aquesta creativitat de la persona altament sensible en els entorns de la feina, Meritxell?
Doncs mira, la primera cosa és que la majoria de persones altament sensibles encara no han descobert que són persones creatives. És a dir,
fort, això passa.
Sí, ho corroboro. És interessant, eh? Sí. Jo amb els processos d'acompanyament, de coaching que faig, és una de les primeres coses, no? Que jo dic, bueno, anem a explorar la part creativa. No, jo no sóc creativa, no? I dius, no, no pot ser, perquè ets humana, no? Tots som creatius, si no, no estaríem aquí, si no, no hauríem asfaltat carrers, creat edificis, no hi hauria invencions, no hi hauria música a l'Spotify, no? Per tant, primer creure que ho som, perquè quan comencem a creure que ho som, és quan realment som capaços d'observar-ho en el dia a dia. Quan pensem que no hi és, desapareix de la realitat. Llavors, la creativitat ens ajuda a moltíssimes coses, a solucionar problemes. És a dir, quantes vegades hem estat amb un problema i de cop i volta, quan hem deixat d'estar en aquest espai d'estrès en el que no hi ha solució, comencem a pensar coses estranyíssimes, no? I una d'aquestes, no?, una d'aquestes coses boges, al final és la solució que arriba, no? La creativitat ens ajuda a solucionar problemes, però també ens ajuda a entrar en un espai de joc que necessitem molt, no?, de diversió, de poder pensar de manera diferent. Els nens no tenen tots aquests límits que nosaltres tenim, i realment entren molt més fàcil en aquest espai de joc. Nosaltres ho hem de reaprendre. És com que ho hem perdut en algun moment. Hi ha gent que no ho ha perdut, eh? I ho poden conservar el rest de la vida, però molts de nosaltres sí que ho havíem perdut. I jo era una d'aquestes persones que pensava que no era creativa i ho he tingut que reaprendre, no? Tornar a connectar.
I un cop ho tens clar, ara ja hi has reconnectat, si t'haguessis d'incorporar en alguna organització, en algun entorn laboral, en alguna feina, procuraries que poguessis desenvolupar-hi també aquesta creativitat?
Absolutament, no? Quan jo portava equips que treballava, doncs, en una multinacional, una de les coses que fèiem era fer un brainstorming pel matí en el que només parlàvem d'opcions i ningú debatia cap de les opcions. Perquè el problema de la creativitat és que hi ha com uns tallafocs, i el tallafoc és la crítica, l'opinió sobre el que diu una persona del grup. Va com per fases, no? Primer hem de deixar anar qualsevol cosa que puguem imaginar i que hi hagi respecte i acolliment sobre aquestes coses. I després anem a parlar del que és possible i del que no és possible, no? Moltes vegades, amb coses tan senzilles com on anem a dinar, no? Un comença i diu, anem amb un japonès, l'altre diu, oi, no, japonès no, italià, no? I ja, quan ja portes tres tipus de restaurants, tothom està en plan, bueno, mira, escolta, no anem a dinar, ja estem cansats, no? Però és aquest l'exercici, no? És a dir, si en realitat diguéssim, escolta, anem a dir cadascú què és el que vol, en comptes de posar traves, anem a dir el que cadascú vol i al final tothom diria, ai, sí, sí, anem al coreà, no? Perquè realment la creativitat va per etapes i si la tallem, fem que no surti.
Ho dic pensant en les persones que ens estan escoltant i que se senten identificades amb el tret de persones altament sensibles, que ho són, vaja, i s'estan plantejant, doncs, o canviar de feina, o si estan bé a la seva feina, i veuen que els hi tallen les ales pel que fa a la creativitat, mm-hmm. no? Potser això és un senyal que potser haurien de canviar d'entorn, no?
Potser
si poden.
Sí, potser sí, o simplement dir-ho, no? Mira, escolta'm, jo he aportat una idea que m'ha costat de comunicar perquè realment és algo que és difícil per mi, no? Tenir una idea potser diferent al grup i en aquest moment jo m'he sentit de tal manera, no? Podem parlar-ne d'això, no? O simplement pensar que aquesta crítica, no?, o aquest tallafocs que ha sortit no té res a veure amb nosaltres, no? No? Perquè a vegades el que fem és personalitzar les idees. Aquella idea sóc jo. Si rebutgen aquella idea, em rebutgen a mi. I aquest és un link complex, no?, que a vegades fa que una crítica o una idea que hem tingut, que potser és una crítica vàlida, potser s'ha fet amb respecte, però d'alguna manera ens afecta el nostre sentit d'identitat.
Clara, sobre la creativitat i les persones altament sensibles, a la feina, alguna cosa més a afegir?
No, jo crec que més o menys, bueno, la Meritxell ho ha dit tot, i en el tema de dir-ho, no dir-ho i tal, jo també afegiria que a vegades realment, a vegades sí que tu creus que no se t'està permetent ser gens creatiu, però sí que, a part de dir-ho, sí que tens un llindar, no? Per exemple, jo tinc molts amics mestres, no?, que es queixen molt que en certes escoles estan superobertes a la innovació i a educar d'una altra manera, però en segons quins entorns realment encara... Bueno, el sistema educatiu, ara diré una cosa que igual, però bueno, que està una mica obsolet, no? I bueno, igual després, doncs, aquest mestre que pensava que no se li permetia ser gens creatiu, doncs veu que, bueno, que posa a la seva classe amb els seus, bueno, que proposa alguna cosa i en l'entorn més petit, a la classe amb els seus nens, amb els seus alumnes, doncs sí que se li permet fer alguna cosa, encara que no canviï el sistema complet de com funciona aquella escola, però sí que es poden fer coses petites, que a poc van també arrelant, diguem-ne.
Joan?
Jo llanço dues preguntes, no?, amb aquestes persones que potser s'estan plantejant si estic en el lloc adequat. Una és, què encara és necessari aprendre aquí on estic?
Vale? Que superbé, pugui, això, sí.
Pugui... I amb aquelles persones que potser hagin tingut alguna situació difícil, què no hagués après si no m'hagués passat això? Crec que són com dues preguntes per reflexionar i aprofundir, per donar aquest pas cap a un cantó cap a l'altre i crec que pot ser interessant aquesta exploració.
I les organitzacions que no donen ales suficientment a les persones creatives, què en penses tu?
Sí, el missatge cap on va, cap a les organitzacions, sí, que estan perdent un valor diferencial vers el mercat, que altres organitzacions segur que ho estan fent i que d'aquí poquet aquestes organitzacions quedaran obsoletes i no tindran mercat per treballar.
Sí, no, ets contundent, eh?
Avui toca, avui.
Sí, no, jo crec que és un missatge molt interessant, perquè al final el que ens fa diferents d'aquestes màquines, d'allò que parlàvem, no?, d'aquestes cadenes de muntatge, és el fet de tenir idees, de tenir idees i de tenir creativitat. I si tu no nodreixes aquestes idees, si tu no nodreixes la terra que fa que la gent, la teva organització sigui creativa, clar, com solucionarem problemes? Els solucionarem sempre amb la mateixa solució, però tindrem problemes nous. Llavors, això és una cosa que no, si deixen escapar, tancaran persianes, no? Jo estic amb tu, Joan.
És un cost d'oportunitat que no es pot deixar perdre.
Sí, i s'ha d'entrenar també, no? S'ha de donar espai perquè això passi i també s'ha d'entrenar i s'ha d'acompanyar aquestes persones, no? Jo que em dedico a les idees, no? Per mi les idees són aquests llibres i també és acompanyar aquestes persones en descobrir aquesta creativitat perquè és on hi ha el poder, no? I la sensibilitat també va de la mà d'això.
Diu la psicòloga Valèria Sabater, les PAS integren també l'aptitud coneguda com del concepte. Es tracta d'una dimensió que caracteritza els bons líders, perquè per sorpresa de molts, les PAS disposen d'un perfil ideal per això. Són visionàries, intuïtives, molt capaces de veure-hi en perspectiva, mai de manera atòmica, esbiaixada o reduccionista. Són persones reflexives, creen un bon clima social, són vigilants, busquen l'excel·lència en tot el que fan i propicien aquest esperit conscient i innovador que, sens cap dubte, serà la clau del futur en moltes organitzacions. Així doncs, també a tot el que hem afegit en la recta final d'aquesta conversa sobre les persones altament sensibles a la feina, caldria afegir-hi també aquest aspecte, el bon lideratge.
Bueno, els líders, jo crec que hi ha moltes formacions, molts màsters i demés, però el lideratge al final, quan tens en compte la part humana i també la rentabilitat, no? Perquè si estem parlant d'organitzacions amb afany de lucre, hem de trobar aquest punt d'equilibri i qui portarà aquesta rentabilitat no és més que les persones que estan dintre de la teva organització. Si pots identificar i pots d'alguna forma potenciar, no? Com deia la Meritxell, aquesta alta sensibilitat dintre de l'organització, tindràs un diagnòstic, no? Com prematur d'on estem, no? A vegades faig la comparativa dels rossers, no? Que estan a les vinyes, que són capaços d'alguna forma identificar allò que ha de venir, no? D'una forma anticipatòria. I a més, aquest treball en equip, aquesta generació d'espais de confiança, el poder parlar a les persones al final és com ens entenem i com podem co-crear. Si estem en entorns on ens aïllem, on deixem les persones separades i no podem tenir aquesta... crec molt en la intel·ligència col·lectiva. D'alguna forma fa anys que, d'alguna manera, experiencialment ja ho estem demostrant. Vull dir que un equip de persones pot aportar moltíssim més que de forma individual.
Absolutament, absolutament. I per mi el que és molt important a les organitzacions és l'empatia. L'empatia cap als individus amb si mateixos, l'empatia de grup, no? A mi sempre m'agrada posar l'exemple d'una illa, no? Com si tots visquéssim en una illa. I cadascú a la seva illa, un té cocos, l'altre té pinyes, no? Si cadascú es queda en la seva illa, menjaràs cocos tota la vida, no? Però si realment generem una illa que és una illa de grup, del col·lectiu, i això passa a les empreses que realment funcionen amb aquesta creativitat, funcionen amb aquesta col·lectivitat, cadascú aportarà el que té la seva illa, no? Vindran els cocos, vindran les pinyes, i podrem fer una Macedònia fantàstica, no? Si realment tallem la part via marítima perquè puguin arribar els cocos i les pinyes, tindrem una illa fantàstica en la que no viurà ningú, no? Llavors, jo crec que a nivell d'organitzacions és molt important tenir en compte que estem parlant amb persones, treballant amb persones, les persones som material sensible, altament sensibles o no. Som humans i tenim emocions i pensem coses i ens frustrem i estem contents i estem tristos, no? I tot això, d'alguna manera, també nodreix el fet de que puguem connectar els uns als altres. Hem d'humanitzar les organitzacions per tenir en compte que hi ha dies més productius i hi ha dies menys, no? I això és algo que a vegades ens costa d'assumir, no? Potser des d'una ment empresarial, però aquella persona que aquell dia no ha dormit perquè el seu fill plora, per exemple, per la nit, com a mi em passa, doncs si som empàtics, si realment ens posem al lloc d'aquella persona i li diem, escolta, pren-te un descans potser avui, no? O vés abans a casa, que estàs cansat o el que sigui. El dia següent aquella persona sentirà que el seu cap ha connectat, no? Que realment li importa com a persona. Tu no voldries donar més de tu mateix el dia següent a la feina perquè t'han tingut en compte? Jo crec que això és una cosa que a vegades se'ns oblida i pensem que no, hem de ser productius, hem d'estar 8 hores, no? Allà passi el que passi, no? Hi ha un huracan allà fora, no? Tots aquí treballant, no? No es tracta de ser improductius ni de regalar res, però sí que a nivell humà hem de tornar a connectar amb aquestes habilitats, a tornar a connectar amb el cor, a tornar a connectar amb aquestes coses, perquè això és el que fa que les idees creixin, que les empreses creixin i que tots puguem aportar en col·lectivitat.
És interessant, sí. No, el que comentes, i com les organitzacions s'han desconnectat de la natura, dels cicles naturals, no? Sembla que hagi de ser sempre primavera, no? Sempre amb un alt nivell
primavera,
de productivitat.
Primavera, estiu, eh? O sigui, agost, calorada, no?
Sí, sí. D'alguna forma, aquest sube-baja, no? Que pugui ser més adequat, no? I l'altre, volia comentar una altra coseta que no hem parlat i que és el respecte del gènere. Ens trobem que estadísticament estem parlant que el 50% d'homes i el 50% de dones són altament sensibles. Vull dir que igual ens podem pensar, no, és que les dones poden tenir una tendència més a ser altament sensibles, no?
No, no.
Estem, no? Llavors, com a homes, també d'alguna forma, no? Amb aquest gènere, que d'alguna forma jo sento que hem estat com anys molt enrere, no? D'on estava, a nivell d'intuïció, a nivell d'escolta, a nivell d'empatia, de sentir les emocions, els homes també hem de fer el nostre camí per poder posar-nos a l'alçada d'alguna manera, no?
En aquesta taula estem ben representats, eh? Som 50% pas homes, 50% pas dones. En aquest ofici de viure de Catalunya Ràdio que estem acabant, ens queden 4 minuts. Hi ha algun aspecte sobre l'alta sensibilitat a la feina que no hàgim tocat i creieu que val la pena comentar? o més o menys hem fet una visió panoràmica.
Sí, hem fet un bon paraigua, no? Jo crec.
I... Sí, no, jo només afegiria el tema de... La feina és una petita societat i a vegades, no, hi ha tibentors, hi ha, més enllà de la diferència d'opinions, la diferència d'habilitats, no, hi ha un tema de gestionar els tarannars de les persones, no, o de amb qui connectem més o menys. I això és una cosa també que a la feina potser vivim 8 hores i no escollim les persones que treballen amb nosaltres i també ser capaços, no, de treballar amb persones diferents, amb tarannars diferents i també generar aquesta empatia per maneres de veure el món que no són la nostra.
I a més que això és el que genera riquesa i que estem parlant sempre com des del, perquè el programa avui va sobre això, no, des de l'alta sensibilitat, però realment des del coaching d'equips cada cop el que s'està promovent molt, molt més és això, o sigui, el que comenta la Meritxell, no, l'autenticitat, el permetre la vulnerabilitat, el que cadascú diga la seva olor dels cocos i les pinyes i tot això m'ha xiflat. I no, perquè realment és des d'aquí, des d'on es crea, o sigui, i des de respectant les particularitats de cada persona d'un equip i unir-les totes, des d'on es crea la riquesa que aquell equip creixi i sigui molt més productiu. Bueno, almenys les idees que venen del coaching, de l'assessorament empresarial que jo conec, van ara en aquesta línia, no?
La Clara Orti, cofundadora de l'Associació Catalana de Persones d'Alta Sensibilitat, amb alta sensibilitat, quin canvi, com tu mateixa deies, no?, de quan vau començar a divulgar aquest tret de personalitat, sí. com ha canviat ara, no?, que hi ha molta informació sobre el tema, el llibre de la Meritxell darrerament, però ja se n'ha fet molta divulgació i també molta acceptació, del tret, perquè la gent s'hi sent reconeguda.
Sí, la veritat és que, clar, és que en els últims... Clar, les persones que hem viscut això des dels inicis, jo, per exemple, vaig llegir sobre alta sensibilitat per primer cop el 2013, vaig conèixer la Teresa el 2015, crec que era, l'associació va venir el 2017-2018. Clar, realment el camí, o sigui, no té res a veure, o sigui, ara es coneix, la gent se sent identificada, això és una cosa que cada cop es valida més, cada cop més, en entorns de treball, en segons quins, no sé fins a quin punt això es coneix, però clar, cada cop els psicòlegs, els neuròlegs...
Sí, trobes allò, clar, psicòlegs, psiquiatres de prestigi, que, no? Ja, que estan, ja ho inclouen, sí, com si fos el pa de cada dia, no?
I sí, dius, clar, quin canvi. Bueno, això sí, és... Sí. I quin canvi, i amb 3-4 anys,
Exacte.
O sigui... Sí, sí.
Bueno, enhorabona pel vostre gra de sorra, per la vostra tasca a l'Associació Catalana de Persones amb Alta Sensibilitat. Gràcies a en Joan Gandini per haver vingut al programa.
Encantat.
Gràcies Clara Orti, gràcies Meritxell García Roig per aquest La Fuerza de Ser Altamente Sensible que ha publicat Grijalbo. Fins una altra. Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada. Gràcies.